ser el santo deseo. Yo santo una vez involucrando su vida. Un dos de faena y a una criminenca junta. Junts per Sant Feliu de Codines som una candidatura de persones plural i diversa, amb gent amb molta experiència capaç de començar a treballar de valent l'endemà de les eleccions. Però també comptem amb joves amb moltes ganes d'implicar-se i aportar idees noves. La il·lusió i el compromís ens mouen i després d'aquestes eleccions tenim moltes ganes de fer de Sant Feliu de Codines el poble que tots i totes hem somiat. Aquest 28 de maig vota Junts per Sant Feliu de Codines.
Soc el Pol Cabot i Borrell i encapçalo la llista de primàries Codines. Som el millor equip. Som joventut i experiència. Som participació ciutadana. Som República Catalana. Som un projecte de present i de futur. Som progrés econòmic i social. Som feminisme i sostenibilitat. I tu, tu ets el canvi que ho farà possible. El 28 de maig, vota primàries Codines.
Iniciar-se en l'àmbit laboral és complicat. Facilitarem espais i condicions per atraure empreses i així les persones de la nostra vila podran treballar a prop de casa. És important la facilitat de la mobilitat, la petjada verda. Volem fer Sant Feliu amb tu. Dóna'ns la teva confiança. Vota'ns. Vota Esquerra Republicana de Catalunya. Acord municipal.
Penses que el nostre poble està adormit? Penses que necessitem avançar i fer totes les millores necessàries en totes les matèries de seguretat, salut, infraestructures, joventut, cultura... Oferim un grup preparat per afrontar-les. Aixoplugat per un partit fort. Amb orelles on ens escoltaran el Parlament, la Generalitat i el Congrés. Liderat per una gestora a qui ningú pot donar lliçons en matèria de gestió d'ajuntaments. Sant Feliu, desperta! Vota la Laia Jordana. Vota el grup de l'edició. Vota PSC. Sant Feliu som tots.
El 28 de maig tornem a les urnes.
Un país que ho pot tot i que ho vol tot.
I el teu vot decideix coses de debò.
El teu vot fa que Lleida estigui a punt per guanyar.
I que Tarragona torni a bategar com mai.
Connecta Girona, el talent i el futur.
I portarà el canvi que farà recuperar la millor Barcelona.
Tu fas Catalunya. Fem-la de debò.
Junts, gent de debò.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
L'actualitat de Sant Feliu de Codines al tal com raja. Setmana d'infart. La política està a l'ordre del dia. Acabats ja la setmana passada els debats sectorials, han engegat els debats als diferents candidats de totes les llistes polítiques que diumenge es veuran les cares a les urnes a la sala del Teatre del Centre Cívic. Durant tota aquesta llarga i inacabable setmana. Acabem avui, d'aquí una estona, a les 10 de la vespre, amb Pere Pladevall, l'últim dels candidats, després de començar divendres passat amb Anna Vilarrasa. Dilluns ho vam fer-ho amb Laia Jordana. Va seguir dimarts Mercè Serratacó. Ahir, dimecres, va estar amb nosaltres Pol Cabotí. I avui acabarem amb Pere Pladevall. Tot esperant el gran debat, el cara a cara, on ens veurem realment com estan els nivells polítics. Demà es enfrontaran a la sala del teatre a les 8 del vespre, a la sala gran, com dèiem. Està tothom convidadíssim, si teniu ganes de passar un parell d'horetes distretes, si esteu allò dubtosos que no sabeu encara ben bé a qui votar i qui no votar, val més escoltar-lo o pel 107.2 de l'FM o, si no voleu baixar a la sala del Centre Cívic, per internet a través de onacudienca.cat. I si no, baixeu al teatre, que allà estarem molt animats. Sobretot, és molt important votar. Avui llegia un article on posava que un 20% de població es mantindrà amb l'abstenció. No anirà a votar. I això és molt greu, perquè recordem les passades eleccions de fa 4 anys a Sant Feliu, Esquerra li va anar de 2 vots. 2 vots per tombar, evidentment, per donar-li la volta a la política de Codines. Hauria sigut una altra història, hauria sigut un altre color, hauria sigut un altre govern. Per tant, a vegades diuen, bé, no vaig a votar, no passa res. Ojo. Ojo que un vot, a vegades, pot ser molt car. I si no, fixeu-vos el que ha passat a Múrcia amb tot aquell sidral de papeletes que han tingut de ser anul·lades, vots per correu, que després de detectar bastantes vots fraudulents comprats amb diners, els han tingut de retornar tots. Ja ho sabeu, si esteu una mica dubtosos, no desconnecteu la ràdio, enxufeu Ona Codinenca demà a les 8 i si no, baixeu a la sala del Centre Cívic. Quan són les 9:07 de la nit, comencem aquest programa, un programa una mica curtet, eh? Un programa d'aquells que li agrada tant al nostre tècnic d'avui, Pep Acosta, aquells programes que duren una hora. És el que sempre ha anat pregonant, ha anat demanant per activa i per passiva en diferents grups de WhatsApp, sempre. Oh, fem una hora. Nosaltres no. Ferrucs, que volíem una hora i mitja. Doncs mira, la setmana passada vam tenir fer un programa d'una hora i avui també, una horeta. Perquè recordeu que a les 10 de la nit nosaltres cedirem el Tal com raja, a l'últim debat, a l'última entrevista amb el candidat Pere Pladevall. Pep Acosta, des del control tècnic, bona nit, què tal, com estem?
Bones tardes, molt bé.
Isaac Cobos, des d'aquí, a la meva esquerra, controlant aquesta taula guerxa que encara està...
Bona nit.
Fan aquest viatge. Com estem?
Molt bé.
Nerviós?
No, gens ni mica.
Convençut del vot a dipositar a les urnes el diumenge o que estem dubtosos?
Fa molt temps.
Fa molt temps que el tens clar. Pep Acosta, dubtós...
No.
No? Clar, eh?
Jo no fa tant temps com Isaac, va, però...
Jo també, a mi m'ha costat, eh? Us haig de reconèixer que encara em queda una entrevista per acabar de... per copsar totes les opinions i poder recollir totes les informacions de tots els candidats, eh? Però fins l'últim moment tindré els meus dubtes, eh? Allò, saps? No ho tindré clar. Si com l'Isaac ho té clar des de fa no sé quant temps...
Jo he anat a...
Sabeu per què? Sabeu per què?
No.
Perquè si fa o no fa, les propostes d'uns i les propostes d'altres són pràcticament calcades. Hi ha uns petits matisos, unes petites diferències, evidentment, però si fa o no fa...
Però és que... Perdó.
No, i què estàs esperant? A obrir la bústia i agafar tots aquests pamfletos que ara ens han inundat?
No. Mira, ahir tocava...
Que això és un altre tema per parlar-ne, eh? Ara després disparat. Parlem de reciclatge i sostenibilitat, sí. I les bústies fan por de la quantitat de paperassa per duplicat, per triplicat de cada partit que envien a domicili.
No, i establiments.
I estem en una era digital.
Sí.
Poc fa vergonya.
De totes maneres, com anava a dir, ahir tocava paper i vaig aprofitar, perquè com que jo vic en un bloc de pisos, clar, allà l'arquitecte tècnic, o l'aparellador, o qui sigui la cabeza pensante, allà hi ha 6 vivendes, però hi van fotre 10 hòsties. I clar, què fan quan venen a repartir? Doncs les omplen totes. Clar, n'hi ha que no s'han buidat mai.
I encara tens el de fa 4 anys.
Si pogués, si tingués la clau de la bústia, estic segur que allà hi han programes de festa major que Pep Acosta ha repartit des de fa 10 anys.
Jo quan reparteixo coses i programes de festa major repartit, m'he trobat bústies de l'any passat.
Sí, sí, i tant. I no t'has trobat mai que intentes...
No entra.
I no entra de la quantitat
moltes.
De paperassa que hi ha.
Però això, moltes. Moltes bústies,
moltes. I jo allà al·lucino. I ahir vaig pensar, mira, avui toca cartró, saps què? Com que hi ha totes... repixaven, ja no poden engolir més papers.
I què vas fer?
Vaig agafar tots els papers, tots els que vaig poder, que m'hi van passar els dits entre la... i els vaig llançar tots amb el paper.
I creus que a dia d'avui és necessari repartir tot això?
No, és que jo...
tonelades de paper que es deuen haver repartit per Sant Feliu?
No.
Sí, sí. Perquè jo, realment...
Ho trobo del tot imprescindible. Entenc que la gent gran li costi més, que... Per exemple, la meva mare no disposa de tecnologia mòbil, no sap el que és internet. Entenc que li pugui costar i per la gent gran li és millor un paper. Ara, aquestes bestieses de quantitats i quilos de paper, ho trobo un disparat.
A aquestes altures, que inclús les factures de llum, d'aigua, s'han suprimit a paper, que són digitalitzades, i que si la vols en paper ho has de demanar, no pot ser que a aquestes altures estiguem repartint el que s'està repartint.
Tot, i malgrat això, també trobo que els diferents partits polítics, almenys amb els que hem parlat fins ara, no s'han gastat gaires cèntims amb la campanya. Estem parlant d'entre... No arriben 2.000, 2.000 i pocs euros, que jo... Saps que algú diria, jo què sé, 4 o 5.000 euros. No, més o menys tots vam a la part. Vol dir que han sabut gestionar bé...
Gran part de la campanya l'han fet per xarxes,
sí.
Que això no comporta cap cost.
No. Bé, veurem com aniran.
Abans deia el Risco,
sí.
Que s'assemblen els programes, no sé què.
Sí.
És que jo crec que el 90 no, però el 70% de població de Sant Feliu sabem quins problemes hi ha. I el problema és com fer-ho, no?
Com els afrontes, com els vols gestionar,
si
com
tu vols,
faràs...
Si clar. Tu vols, després em diràs, mira, la pujada aquesta l'hem de fer a l'esquerra, a la dreta, més a vella, més a vella. Però el problema el tenim.
Tot. A grans fets, tots sabem que... És que jo m'he llegit i he sentit bastants debats i això. Tots diuen el mateix. La inseguretat, la pujada de les escoles, no sé què. Vull dir, hi ha 4 o 5 coses. Eixos? Que les diuen tots igual.
Sí, l'eix vertebral de tot,
clar.
És idèntic.
Però saps quin és el problema? Saps quin és el problema?
Els calés...
El problema és que el pressupost de l'Ajuntament és el que és.
Però és que els calés... Pues que...
A partir d'aquí, amb el que hi ha, què vols fer?
A partir d'aquí és quan venen les variacions. Com uns volen ampliar el pressupost, com l'ampliaran, els altres no volen...
Clar.
Que, aquí som bé el quid de la qüestió.
Però és que al final tot ve a parar... Els calés, vull, totes les coses del món on van a parar, vull dir, el mateix lloc, i el problema de Sant Feliu,
Que Sant Feliu, l'Ajuntament de Sant Feliu és l'empresa més gran que tenim al nostre municipi.
Això, amb això anem, jo crec que anem malament.
I quan qualsevol empresa té un pressupost amb el que ha de gestionar tot l'any, treballadors, gastos, despeses, tot, gastos de personal... A partir d'aquí, si tu no tens manera ni tens forma d'incrementar uns ingressos d'aquest pressupost...
Clar.
Nois, no podràs fer grans coses més de les que has fet.
Això és com podràs
apedaçar un carrer un any, un altre any en podràs apedaçar un altre. El que sí que és veritat és que o sí, s'ha de fer alguna cosa als carrers de zona escoles.
Hòstia,
és denigrant.
Zona escoles és una d'elles.
És denigrant.
Una d'elles, perquè...
Però és la més...
No, però és que és clamorós.
Ara hi ha un carrer que s'ha com alçat, hi ha un tros que s'ha alçat.
Avui, deixeu-m'ho dir, avui he anat a buscar la meva filla a patinatge.
I he flipat. Vale?
Baixar... Se m'ha ocorregut entrar per la C-59 baixant per davant de l'escola Bressol.
Puh,
vale? Baixar per al costat, a mà dreta, et queda el camp de futbol i aquell biciparc, bueno, allò, no sé el que és allò, perquè no tinc clar ben bé el que és allò, aquells rocòdrom, aquells pneumàtics allà escampats, doncs, i llavors girar a mà dreta i pujar pel camp de futbol amunt, passant per Jaume Balmes i les pistes de tennis a mà dreta. O sigui, allò és pitjor... O sigui, m'ha donat la sensació com si estigués a l'ITV, saps? Quan arribes a l'ITV et fan aquells sotracs amunt i avall que proven a, posen a prova amortiguadors, si l'en bloc, posa el cotxe, uns espatecs...
Jo he vist que aquest dissabte fan el risc total aquí. Dic, no, collons, s'ha equivocat de lloc.
Ah, però perquè ell seria extrem, seria extrem.
Sí,
allò ja seria per trencar-te les cames.
Aquesta setmana passava pel Remei, pel carrer Adoquinat de Caldes, sí. I vaig passar per allà i vaig dir, ostres, es noten les sotregadetes, però vaig dir, ja t'ho firmo, aquestes sotregadetes dels adoquins, aquí dalt.
És lamentable.
És que m'ha perfecte, perquè jo també he passat avui per allà, i no sé si risco, abans del camp de futbol, no sé si després, no has vist com que s'ha aixecat un tros de terreny?
Sí.
Us ho juro que s'ha aixecat.
Però és que a baix és buit, eh? A baix és buit, allà hi passa un torrent, eh?
I algun dia, és que si passa un camió allà, el aniré a buscar
a
baix del Cívic, sortirà per allà sota del Cívic.
I per si no n'hi havia pocs, de tant en quant t'hi fiquen algun vedent, que dius gràcies. Encara gràcies que dius passo per un vedent, que és la part més plana.
Jo estic d'acord amb el risc, jo confio que d'aquí 4 anys hagi fet alguna cosa. Si hagi fet,
si no, prendrem mal. Si no, prendrem mal.
Jo crec que ara sí que va de bo, que si algú s'hi ha de fotre. No sé com ho veus, Isaac, però jo...
Jo porto anys intentant, aviam, esbrinar, rascar. És que, aviam, tu te'n vas al poble que tu vulguis. Zona esportiva i zona escolar. Normalment són les zones
més transitades.
Més transitades, més agradables de visitar. Per què? El cap de setmana és una zona on et ve gent de tot arreu. És un reflexe del que és el poble. Mm-hmm. Si algú ve aquí a Sant Feliu, passa per la zona aquesta que diguem que està asfaltada però que t'has d'assegurar quasi per caminar, per no caure. Dius, realment em molestaré en vindre a dinar al poble, que ja estic veient que la zona esportiva que hauria de ser no m'atrau? És tot.
Sí. Com deia Rafa Fernández, a pedaços, a sotregades, no sé
quantes,
com ho va dir.
Heu practicat esport? Quantes vegades havíeu anat a jugar fora? Anàveu a una zona esportiva? Doncs ens quedem a dinar aquí. Per què? Perquè la zona ja era atractiva. Mm. Aquí és que, entre que a dalt no tenim comerç i no és atractiva per fer la baixa, què vols?
Alguna cosa s'ha de fer, s'ha de fer ben aviat, si no...
Jo aquest any... Jo entreno aquí de nenes. He anat a la zona esportiva de Roca del Vallès.
D'on vulguis.
És acollonant. Jo vaig flipar. Hòstia, un pàrquing... Sabeu aquests pàrquings? Bueno, un pàrquing normal, allà amb els cotxes delimitat, patim, patam, una zona de jocs de nens, neta, cuida. Bueno, clar, a la Roca et diuen... Tenen la presó, que té molts ingressos, però clar... Tots els pobles tenen...
És que... Sí, aquí hi ha un problema, aquí és que aquí, quan es van fer totes aquestes promocions de pisos, vull dir, els promotors van dipositar uns avals, uns diners a l'Ajuntament, per poder, doncs, urbanitzar tota aquesta zona, i de cop i volta aquests diners no hi són. Clar, aquí hi ha un problema, i aquest problema qui l'ha d'assumir l'Ajuntament, amb un pressupost que és el que és.
Però és que aquí hi ha una part gorda.
A part els veïns,
evidentment. Compte, això és el que anava a dir jo. Jo sóc un veí, i
afectat.
No, afectat igual com el que en aquest cas com tu que vius a la rotonda. Uh-huh. Val? Perquè hi ha una part que és comuna, que és la zona esportiva, val? A mi em toca la pera quan es parla del concepte veïns. El concepte veïns és molt ampli. El veí pot ser el veí que viu a l'Avinguda d'Escoles número 3, tercer primera, o el veí pot ser el que té 10 terrenys pendent d'edificar. I l'altre, que en té 15 terrenys pendents d'edificar. Tot això són veïns. Ai, coi, quan comences a rascar... Escolta bé, quan comences a rascar la gran part de tasses urbanístiques pendents de cobrar, no és el veí del tercer primera. És el propietari dels terrenys.
El propietari dels terrenys?
La gran part que acaba de parlar és el propietari dels terrenys. Per tant, és molt maco dir als veïns. Sí, hi ha un petit gruix. El gran gruix, concretament, el pressupost estimat és d'uns 6 milions, 2009. T'estic fent números molt rodons. 2009.
6 milions de què?
De pressupost, de la zona d'urbanització.
D'euros?
6 milions d'euros.
Ui.
càlculs del 2009 que es tenen que reactualitzar. 6 milions d'euros, dels quals en el 2009 corresponia 1 milió de l'Ajuntament per proporcionar del pàrquing, del camp de futbol, pavellons, escoles, instituts, correcte? Vale. Continuem. La resta dels 5 milions, parlo de números rodons del 2009, la resta dels 5 milions, uns 4 milions i pico, corresponen a propietaris de diferents terrenys. Hi ha propietaris de terrenys que tenen que abonar exactament per metres quadrats la mateixa quantitat que l'Ajuntament del 2009, 1 milió d'euros.
Això és una animalada.
Ah, i això és el que a mi em toca la pera. Es parla de veïns. Compte. Compte. Realment, analitzem. Hi ha 20 propietaris que tenen aquests terrenys.
Jo m'he quedat parat aquests dies de la dia d'això, que l'Ajuntament el pressupost és 6 milions d'euros, clar. Jo em pensava que era molt més de 6 milions. És que amb 6 milions d'euros, és que clar que no es pot fer...
No, però és que són 6 milions d'euros. Ara, tu potser ho saps. Pot ser que els 6 milions d'euros, 5, siguin per gastos?
No ho sé. Això no he repassat les partides. Són públics, eh?
I que un milió realment és per repartir les diferents regidories?
No ho tinc. No ho sé. No, són dades que estan penjades, es pot indagar a la web del Junts, perquè són de lliure accés. Són...
Però jo és el que deia l'Isco abans. Jo crec que 6 milions d'euros són molt pocs.
2009, dades actualitzades, estaríem parlant ara de l'última cosa que vaig sentir, d'uns 10.
Clar, s'ha disparat, això segur.
2009, 6 milions eren el 2009. Ara són uns 10, aprox.
Sí, sí.
I, per tant, totes les proporcions. I hi ha un altre problema. La part que li pertoca a l'Ajuntament, 1 milió, 2009, ara fot-li 1 milió i mig, més tota la part que ha cobrat l'Ajuntament d'aquella part, d'aquests propietaris que han pagat, que teòricament haurien d'estar a bon calaix, sí, perquè els han d'invertir. Amigo, on estan?
Diguem-ho tot, eh? Fa pocs anys, Sant Feliu Teniu treballava un pressupost de 4 milions.
Sí, clar.
No fa gaire, eh? Muià té un pressupost de 15,9 milions d'euros. Muià, perquè us feu una idea, eh? Vigues, 13,4.
Uf.
Vigues. I Santa Eulàlia, 10. 10 milions d'euros.
Bueno, això és l'IBI i la indústria.
Però mira, indústria,
i, indústria. I altres coses que es poden anar a rascar.
Poca cosa, però principal és IBI i indústria.
Sí, sí, evidentment.
I aquí...
I tant, IBI, què IBI... hem de fer, Sant Feliu, per atreure la indústria, per atreure aquests IBIs, per atreure tot això, perquè la gent vingui i cregui en nosaltres i aposti per muntar una empresa.
IBI tenim el més baix del Vallès. Indústria, tenim una zona industrial mínima, o s'amplia o els... com es diguin.
Els accessos, tot, clar. No, dir-li un camió que vingui aquí.
Ampliar zona industrial és difícil, eh?
Ah, clar.
Molt.
Per això.
Però què hem de fer? No fem res.
Sí que sonen campanes, que amb la nova variant hi haurà...
Nova variant?
Ai, la nova variant. Sí, diem-li nova variant.
Diem-li la variant, però de moment ja, ja ha sortit...
Sí, sí que amb la... hi haurà una zona amb camp masclans, potser?
Sí, sí.
Que diuen que potser allà podrà... Sí. Bueno, ja es veurà.
Jo m'hi jugo a algo que jo crec que d'aquí 4 anys encara no estarà posada la primera pedra de la variant. Jo crec que no. Que no estarà posada la primera... No que s'hagi acabat, que no estarà posada la primera pedra.
No, acabada no, que va.
Semblava que ja estava licitada, que ja semblava que la cosa ja sortint els pressupost en la Generalitat... Però... De moment, aquesta setmana ja hem conegut una notícia sortida al 9-9 que hi ha hagut uns permisos, no sé quines llicències, ha caducat. Vol dir que s'ha de renovar. Vull dir, i això ja és retrasar-ho.
Bueno, sí, però es veu que això de que ha caducat no és del tot cert.
No.
S'ha renovat.
S'ha renovat.
Està renovada, però a la notícia no surt.
Però més... veurem aquesta renovació quan s'activen les obres, que teòricament ha de ser el 25.
Pues el 25 han de començar.
Teòricament és el que se'ns ha dit.
Però és que a més no hi ha coses menors que estan passant. Aviam aquesta crisi de l'aigua quan dura, quan s'hi deixen de destinar. Aviam hi haurà eleccions a Espanya, aviam què passarà, qui manarà. Depèn de les eleccions a Espanya i depèn d'aquests resultats, d'aquestes eleccions autonòmiques, aviam n'hi haurà a la Generalitat, eleccions. Vull dir, hosti, vull dir...
Ja estem creant un caldo de cultiu.
Clar, no, vull dir que no serà fàcil començar la variant.
No, no.
I a Catalunya... Fins a l'any 2008, no sé si recordeu, fins al 2008, es feien carreteres com xurros. Es va ampliar l'Eixens Barçal, es va ampliar la carretera de Vic fins a Ripoll, quasi sí. bé, es va ampliar la Berga...
I si tires enrere, i... fins i tot es feien camps de golf a Sant Feliu de Codines.
I ara quants anys fa que no es fa ni una carretera a Catalunya gran? Jo crec que es fa, fa molts anys, eh?
Sí, sí. Estan clar. Tots destinats al túnel aquell que estan fent allà a Barcelona, que porten anys i anys encallats, el túnel de...
Em sembla que és la, la Nacional 2 de Girona, que també porta anys i panys parada.
I la B40 a Terrassa? A Terrassa sense que porta... Jo vaig anar a una xati allà el 2014 aquí, i estava, el 2014 estava tot parat ja.
Deixa de xatis. Avui, programa número 31 d'aquesta apassionant...
Avui que portem 25 minuts,
sí,
no?
Temporada. A part de les seccions habituals, avui volem parlar, evidentment, del tema de la setmana, eh? Que ha sigut una mica doncs, aquesta repassada que em deien de les eleccions municipals. També farem una mica de stop i tocarem el tema també candent d'aquesta setmana, com ha sigut aquesta notícia que sortia el 9 dilluns de la residència Agustí Santa Cruz. Tenim uns titulars que hem preparat, que els podem escoltar i perquè és notícia, encara no. Parlem també, per acabar, amb Caral Blanco, que és aquella noia de la birrada que ens va portar aquí unes birres, que ens va venir a parlar dels fets ocorreguts arran del decret del tancament de la 1 de la nit per part de l'Ajuntament. No vam tenir més temps i li vam prometre que li deixaríem 10-15 minuts per poder-se esplaiar amb tot allò que volen, que porten a dintre i volen explicar. Per tant, avui ho faran juntament amb la seva amiga i companya, Laura. Dit això, no ens enrotllem més, anem endavant. Anem a fer la repassada a l'agenda ràpidament cultural de Codines, que avui ve curteta. Això si no diem l'agenda de dues setmanes seguides, que això també pot
ser. No, aquest cop la farem bé. Bé, com has dit, setmana curteta. Comencem divendres, dia 27, de 10 a 5 de la tarda. Perdona, divendres, dia 27. Dissabte, dia 27.
Ja anem bé.
De 10 a 5 de la tarda, torneig de Cope...
Cope.
Madre
Cope,
Déu.
Tu.
Torneig de Copa Catalana.
Justo Bolívar.
Hockey patins. De 10 a 5 de la tarda, categories a la B, infantil, juvenil i júnior, al pavelló. Continuem. Dissabte, de 4 a 10 del vespre. Risc total.
Total. No a les zones escoles, eh?
No. L'han canviat de lloc, oi? Mm-hmm. Centre cívic La Fonteta? No.
Tampoc.
No han actualitzat la zona.
No. Es fa el FEDAC, no?
L'escola de FEDAC. Davant de l'escola de FEDAC... No han fet un F5 a la pàgina web de l'Ajuntament.
No.
A la tarda no treballen. Demà al matí s'hi posaran a primera hora. Segur.
Risc total, per qui no ho sàpiga, és una espècie de pista americana, humor amarillo, que calien inscripcions prèvies. Suposo que ja està tot més que esgotat. I estarem fins a les 10 del vespre, hi haurà barra, hi haurà sopar, hi haurà DJ... Per tant, el dia de reflexió ens el podem passar ben entretingut tots aquí. Avancem. Ja passem al dia 28, eleccions municipals. Tothom, dret, és un dret i és un deure. Tothom ha de passar pel cívic.
Perfecte.
Avancem. Dilluns del 29 al 2 de juny, competències digitals al sector agroalimentari. Organitzen a la Biblioteca Municipal. És un curs gratuït amb places limitades. Cal inscriure's en una instància a l'Ajuntament que pot ser presencial o electrònica.
Què
avancem.
Més?
Dilluns 29, de 5 a 7 de la tarda, cercle de criança al centre cívic i acabem amb dimecres 31, de 6:15 a 7 de la tarda, taller de verdures. No especifiquen on és, a càrrec de titelles penjim-penjam, cal inscripció i és a partir de nens de 4 anys. I ja ho tenim.
Perfecte, doncs, fet aquesta repassada, anem a fer...
A la biblioteca.
La repassada, com no... La repassada de la Lliga Tu Jugues de mans de Pau Ibars.
Bona nit, Risco. Bona nit a tots. Anem amb l'agenda esportiva de la setmana, aquesta setmana especial eleccions, que com sabeu doncs, estem al centre cívic fent les entrevistes dels candidats. I no puc ser en directe avui el Tal com raja edició curta. En tot cas, Lliga Tu Jugues amb la jornada ja 30, es va acabant la temporada, es van acabant els partits, cada cop hi ha menys agenda esportiva. I teníem doncs, un total de 6 partits, vam treure el bàsquet perquè la gent es pensa que és més llesta que ningú, i ja teníem aquesta setmana, màgicament, teníem 5 o 6 encerts del resultat de bàsquet, perquè doncs, un problema amb el calendari va fer que es jugués el dia abans. I quan van anunciar el resultat, doncs encara estava l'aposta disponible. Per tant, vam eliminar el partit, en queden 5, i tenim un pàdel que l'encerta molta gent. Aquest 1-2 del pàdel ha sigut molt prolífic. El sènior B de futbol que l'encerta l'Litus Codina, el futbol sala que l'encerta el Cristian Tellez, i el futbol júnior femení que l'encerta molta gent, el Litus Codina, el Francesc Roura, la Marina Nuevo i el Miquel Palau. Per tant, això què ens deixa? Doncs una 30a jornada amb el Litus Codina, líder aquesta setmana, enhorabona al Litus, 28 punts, seguit del Francesc Roura, el Risco en fa 23, i en tercera posició un empat amb l'Isaac Cobos i el Cris Balian amb 18 punts. I a per sota doncs, tenim el Dani Fonoll de Marina, jo mateix, el Pep Reglà, amb 17 punts en quarta posició de la setmana. Com tenim la classificació general? Doncs, una vegada més, Àlex Balaguer, com no pot ser d'altra manera, líder. Jo no sé ja si donaran els comptes i els números per fer-lo fora. Matemàticament encara sí, però molt just. Àlex Balaguer, 596 punts ja per l'Àlex. Segon, Roger Barrios, amb 578. Tercer, el Risco, a 5 punts del Roger. Per tant, aquí sí que encara hi ha marge perquè hi hagi moviments. I, a més, el Chris Valiant, quart, amb 569 punts, que són també només 4 menys que el Risco. Per tant, les coses estan molt ajustades a les primeres posicions de la Lliga. Tu jugues. Isaac Cobos, 5è, amb 547, tanca el top 5. A la resta de rajes, com estem? Doncs servidor de vostès, Pau Ibarz, 7è, amb 540 punts. Marina Nuevo, 9a, després d'unes molt bones setmanes, amb 528 punts. I hem de baixar, malauradament, fins a la 11a posició per trobar Pepa Costa, que havia sigut líder, recordem-ho, líder. Gran part de les jornades d'aquesta temporada de Lliga Tu Jugues, 515 punts ja, l'ha avançat la Marina, l'ha avançat el Joan Serra, l'ha avançat el David Balat, l'ha avançat quasi bé tot Cristo. El nostre estimat meteoròleg, 515 punts pel Pep. I tanca els rajes, en direm a posició Dani Fonoll amb 432 punts, que molt previsiblement i sense cap mena de dubte ha de preparar la cartera perquè pagarà el gasto d'aquest sopar, d'aquesta porra interna que tenim els Tal com Rajas. Què ens queda? Doncs ens queda molt poqueta cosa, ens queden ja bàsicament només futbol i a més hi ha algun futbol que ja és l'últim partit d'aquesta setmana, per tant pocs partits. Tenim dissabte a les 5, partit molt important del tercer català de futbol del senyor A, que juga el liderat i l'ascens a Sant Vicenç de Torelló, també en directe per Ona Codinenca. Tindrem allà un desplaçament especial, tot i el desplegament que hem fet per eleccions, doncs també dispondrem d'aquesta transmissió de les mans d'Àlex Mir i no sé si Aleix Serrats o algú més. En tot cas, de les 5 al dissabte, doncs tothom cap a Sant Vicenç i qui no pugui escoltar aquest partit per Ona Codinenca. A 7:45, el futbol sala se'n va jugar a Vic i el diumenge a 12:45 el segon juvenil femení de futbol rep el Palau Tordera aquí a Sant Feliu. Per tant, aquests tres partidets són els tres partidets que tenim a la Lliga Tu Jugues. Cada vegada n'hi han quedat menys, però important apostar fins l'últim dia perquè no està tot decidit. Per tant, molta sort a tots i dijous que ve ho repassem.
Lliga Tu Jugues, repassada de mans de Pau Ibarz. Estic totalment d'acord, des d'aquí, totalment d'acord amb la hecatombe de Pep Acosta, que cau a la 11a posició, ja destronat, després de ser, recordem-ho, campió de la Lliga d'hivern. Imagineu-vos, amb 3, 4, 5 mesos, la patacada...
Ah, això és el nivell que teníem tots a l'hivern.
No, no. Sí.
No, no.
Ràpidament, Pep Acosta, tira't tu mateix la sintonia i fem la predicció del temps, que hi ha gent que l'està esperant. L'està esperant perquè aquest cap de setmana. Som-hi.
El temps amb Pep Acosta.
Anirem molt ràpidament perquè anem una mica tard. És molt fàcil la predicció d'aquest cap de setmana. El que podem dir és que avui ha plogut i està plovent. Atenció cap a les Terres de l'Ebre. Atenció que està caient cap a aquella zona. Estem superant ja els 100 litres en alguna població. Per tant, molta, molta precaució si aneu en alguna zona d'aquelles, eh? De més o menys del Baix Camp en avall. Atenció, valors de 80 a 100 litres per metro quadrat. Molta precaució. Sant Feliu, jo em pensava que avui plouria molt més. Ahir va ploure una mica, avui també una mica. Anem fent, però falten encara molts i molts i molts litres. Al cap de setmana, què passarà? Doncs que el temps farà la volta com un mitjó. Sabeu un mitjó que fa la volta? Doncs farà la volta com un mitjó. I m'explico. A partir d'aquesta nit, d'ara ja, s'està anant aquest aire fred que tenim a sobre i demà serà com, farà com si no passés, com si avui no hagués plogut. Farà un dia molt assolellat, les temperatures pujaran, màximes 23-24 graus, mínimes 11-12. Dissabte, encara més assolellat, més sol, la temperatura tornarà a pujar, màximes de 27-28 graus, eh? Estem parlant de 27-28 graus dissabte. Avui ens hem quedat en 15-16. Per tant, ha pujat temperatura espectacular, mínimes 12-13. I diumenge es torna a inestabilitzar la situació, a Sant Feliu encara poc, no tindrem gaires precipitacions, per no dir cap, perdó, a Sant Feliu no tindrem cap, tindrem algun núvol i poca cosa més. Temperatura ideal per anar a votar, màximes entre 24-25 graus, mínimes 12-13. Per tant, anar molt de pressa, aquesta perturbació se'n va, demà hi ha un bon sol, dissabte fins al calor, diumenge 4 núvols, però una temperatura perfecta per anar a votar. I fins aquí l'espai del temps d'avui.
Perfecte, ràpid, ras i curt. Gràcies, Pep Acosta. Ara sí, anem a fer la repassada a l'editorial de Dani Fonoll. Vinga, va, som-hi.
Grans artistes, alguns a punt de jubilar-se, arriben als nostres escenaris. Madonna, Coldplay, Bruce Springsteen, Beyoncé, Bob Dylan, The Who, Harry Styles i molts més artistes, mainstream i alternatius, actuen aquest any a la ciutat comtal. Alguns d'ells serà l'últim cop que ens visitin, ja que la seva edat difícilment permetrà una nova actuació. Aquests mites tenen un públic molt divers i de ben segur aconsegueixen reunir en un sol recinte famílies, persones d'edat molt diverses que volen gaudir de les seves cançons, algunes de les quals ens acompanyen i ens acompanyaran tota la vida. Tanmateix, Tina Turner no podrà oferir cap més actuació. Després d'una llarga malaltia ens ha deixat, però la seva complicada vida i els seus temes i actuacions estaran sempre fent-nos companyia. Descansa en pau, artistassa. Els que seguim endavant no t'oblidarem. Per altra banda, per fi plou. El Pep deu estar contentíssim, encara que de moment, de ben segur, no ens arregla la sequera. Això sí, remulla els boscos, el que era molt necessari. Veurem si aquest episodi s'allarga i aconseguim que els pantans s'omplin una miqueta o molt. Ara mateix som a un 25% de les conques internes i un 35% de les conques de l'Ebre. S'ha millorat molt lleugerament, però hauria de ploure molt més per afrontar l'estiu amb optimisme. Avui mateix els pagesos han reclamat importants obres hidràuliques, si no, les collites i les granges aniran minvant de mica en mica. Ah, i els esports? Els grans puntals del Barça en altres èpoques van deixant pas a la joventut i alguns que han anat a jugar fora, amb 39 anys, encara tenen ganes de continuar. Res, a gaudir de la maduresa el millor possible, de la millor manera. Ah, I encara que no parlo del cas, parlo del Barça, el meu total suport a l'Espanyol. Si és capaç de treballar i il·lusionar com va fer-ho ahir, hi té una miqueta de sort. La propera temporada tornarem a tenir derbi.
Totalment d'acord amb Dani Forell. Només afegir, i em sumo al dol per la cantant Tina Turner, que va morir ahir a l'edat de 83 anys després de lluitar des de feia molts anys a un càncer que tenia. Gran artista, de les que he pogut escoltar i he disfrutat, i amb una energia que només es podia comparar amb Freddie Mercury. Per tant, descansi en pau allà on sigui, que estic segur que els hi farà passar d'allò més bé, allà on estigui. Seguim endavant, anem a fer la repassada a les notícies, i com a notícies més destacades, evidentment, ens despertàvem dilluns amb aquella crònica al diari del 9-9, on feia referència a una, teòricament, firma falsa per part del president del patronat, per part del mossèn, en el qual, doncs, feia, interposava una denúncia, i per explicar tot això, doncs, hem recollit tots uns talls al llarg d'aquesta setmana perquè pugueu estar assabentats del que ha passat, i també, doncs, com dèiem, explicacions tant de l'alcaldessa, que forma part d'aquesta junta, com també de Jordi Vila, que també forma part d'aquesta junta. Som-hi, Pep.
Algo al botó.
No ha tocat el botó correcte.
L'ha tocat? Diu que sí? Diu.
Sí.
Sí?
M'has dit que apretés?
Sí, has d'apretar el play, sí. Entres a dintre...
Ve a ser un triangle.
Apretés?
Sí, has d'apretar el play...
Ui! Mare de Déu.
Mare meva, estem sonant per duplicar. Mare meva.
Doncs què fem? Tenim per aquí a fora el convidat?
Un segon, eh? Ara.
Ets conscient de que de l'altre costat ens estarà escoltant el Pau i s'estarà posant les mans al cap. Sí, Pau, no vulguis veure la imatge que estem veient ara aquí a la taula tècnica, perquè s'ha aixecat inclús...
El risc d'avui, recuperant una informació que publicava aquest dilluns el diari El 9-9 i que aquesta emissora ha pogut constatar i ampliar gràcies a una informació de Gemma Permanyer, que explica que el rector de Sant Feliu de Codines, Jean-Marie Vianney, ha presentat al jutjat de guàrdia de Granollers per un presumpte delicte de falsedat documental per fer efectiva la venda d'un local propietat de la Fundació Agustí de Santa Cruz a l'Avinguda Catalunya de la Llagosta. Com dèiem, segons avançava el 9-9 i ha pogut corroborar aquesta emissora, la denúncia es va presentar l'11 de maig. Jean-Marie Vianney, que és rector de Sant Feliu de Codines des del passat 1 d'octubre, ha confirmat que ha anat als jutjats però no ha volgut fer declaracions. L'advocat del rector, Sergi Barria, qui ha corroborat la denúncia però també ha dit que no farà declaracions fins que s'hagi tancat el cas i que hi hagi sentència, que pot trigar uns mesos. El patronat de la Fundació està presidit pel rector de Sant Feliu, l'alcalde o alcaldessa del municipi, tres vocals nomenats per la parròquia i un descendent de Can Déu, la família que va cedir els locals per construir l'hospital al segle XVIII. Els dos darrers vocals en incorporar-se a finals d'abril han estat Enric Blancafort i Jordi Vila. Vila afirma que volen començar una nova etapa i que el local continua sent propietat de la Fundació. Escoltem Jordi Vila, patró de la Fundació Agustí de Santa Cruz.
Però el tema concret d'aquest local, doncs queda com estava sempre. El que hi ha és que ha sortit un document per aquí, que no sabem qui l'ha firmat en nom del capellà, que és el president, i això és fals, es demostra que és fals, i si algun pèrit ho veu i a partir d'aquí no afecta en res en aquest local.
L'alcaldessa de Sant Feliu de Codines, Mercè Serratacó, que és membre del patronat de la Fundació, explica que des de fa un temps s'estaven fent gestions per tal de donar més liquiditat al patronat i entre elles hi havia la venda de dos locals a la Llagosta. Un ja s'havia venut i l'altre era aquest, que quedava pendent.
De fer la venda, perquè no en trèiem cap rèdit, estaven des de feia molts anys sense llogar ni res, i fa cosa potser un any o així que es va decidir que es posaven a la venda. I bueno, quan ha sortit doncs, la possibilitat, doncs, s'ha fet la primera venda i llavors doncs, en aquest moment estàvem a meitat de gestió de fer la segona. I ja està. I fins aquí. A partir d'aquí, doncs, és el senyor president del patronat el que, bueno, creu que no vol tirar endavant perquè diu que hi ha una documentació que diu que no és correcta. I ja està. No puc dir res més perquè tampoc no depèn de mi.
La venda, segons Serratacó, es va acordar amb el patronat fa un any, però amb el relleu entre patrons a la Fundació hi ha representants que no hi estan d'acord amb la venda. Jordi Vila n'és un d'ells i considera que vendre's patrimoni hauria de ser l'última opció per a una fundació. Escoltem, i Jordi Vila.
Abans, diguéssim, de tu vendre't el teu patrimoni, doncs tens moltes altres opcions. Pots si m'apures, hipotecar aquest patrimoni, pots posar-lo com a garantia de préstecs bancaris, pots llogar, pots... Hi ha moltes solucions possibles, eh? Jo no dic que això estigui ara per llogar o no, però n'hi ha de solucions, i moltes, i més en aquesta fundació que té molt patrimoni. I el que passa és que fins ara jo m'adono que molts anys doncs, no s'ha gestionat doncs, perquè hi havia diners d'herències que mentre han anat durant doncs, han anat trejant i ja està, i ara que s'han acabat doncs es continua amb el mateix sistema ineficient de funcionar. Això és així, perquè d'altres coses ens explicaven que era normal tenir dèficit cada any. Doncs això no pot ser normal.
Vila apunta que l'immoble estava valorat per uns 150.000 euros i, en canvi, la Fundació pretenia vendre'l per 45.000. El patró de la Fundació opina que la persona que estava interessada a comprar-lo també havia estat enganyada. Les arres que s'havien dipositat per fer efectiva la venda ascendien a 5.000 euros. La Fundació també és propietària dels terrenys on hi ha actualment l'escola FADAC.
I a veure com ha anat aquesta notícia, que creiem que era força interessant.
Sí, sí.
L'hem tingut a tallar de cop perquè si no Pep Acosta no sabia on estava al final.
Bueno, és que el dia que hi ha més botons per això, sí que...
Clar, avui mando, estàs tu. Nois, jo us deixo. Me'n vaig a baix, acabeu el programa tan bé com podeu, sobretot no foteu foc a la ràdio.
Home.
I us deixo amb la Caral, eh?
El dubte ofèn.
Pep, t'he passat un telèfon que també has de trucar. Perquè acabis bé el programa.
Vale, doncs ara passes per allà i l'expliques.
Ara l'he trucat.
Bueno, recordem que tenim a Caral Blanco, que l'altre dia ens va quedar el tema pendent perquè anàvem molt apretats.
Ara se'm sent o no, perquè el Pep no em fiu gaire, eh?
Sí?
Sí? Ah, molt bé. Bé, Pep, bé.
Caral, l'altre dia us vam prometre més temps. No és tot el que ho voldríem donar, però aquí el teniu. Magnífic. Endavant.
Bueno, endavant. Hem de trucar...
Hem de trucar?
A Lleida.
Hem de trucar a Lleida, a la Laura, que l'altre dia era present, avui no. S'ha recuperat, ja no tenim...
No sé com està.
Els blaus.
A mitges deu estar.
Vam poder veure nosaltres aquests blaus, eren, perquè us féssiu una idea, del tamany d'una albergínia. Sí, 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 sí.
Sí, sí.
Era com una albergínia, el mateix color. Vau poder escoltar el programa?
Desgraciadament, l'hem escoltat diverses vegades.
Vale. Això és per positiu o això és negatiu?
Ambigu. És positiu pel fet de que hem pogut treure les idees principals del que volíem parlar avui i negatiu perquè ens afecta a nivell emocional del que hem de dir i com ho hem de dir. Perquè hi ha certes coses que volem explicar que creiem que no convergeixen en el discurs que, i el relat que van explicar en general totes les persones.
Ah, perquè l'altre dia, sobretot, comentàveu... Tenim ja la Laura?
Sí.
Hola, Laura, bona nit.
Et sents bé, Laura? Ah,
sí, perfectament. Vosaltres a mi?
Sí.
Perfectament.
Laura, em sents?
Sí, sí.
Ah, estupend.
Ara estàvem comentant ara amb la Caral que veu fer una escoltada del programa, que us va servir una mica de guió, i sobretot era per contraposar a la part amb la que ja directament ens veu comentar que no hi estàveu tots d'acord. Us passo la pilota i vosaltres mateixes.
Vale, genial. Caral, comences tu?
Sí, nosaltres hem intentat agafar com uns aspectes claus, no?, dels que volíem parlar-ne i extendre'ns una mica, que el primer i el principal ve en aquest discurs, no?, del relat del que va passar. Llavors, Laura, com ho vols fer? Expliquem el relat fil per randa de com ho vam viure?
Com vulguis això, o parlem del que no, creiem que no entenem per què es diu?
Del relat
del que no enteneu, el que no es diu. Com si s'estigués omitint informació?
Sí. No, no, per què es diu. Ah. O coses que per què es diuen que no acaben de quadrar amb la nostra vivència, diguem-ne.
Com vulgueu, però comenceu per alguna.
Doncs comencem per aquesta. Fem el que tu dius.
Vale. Bueno, jo estic... O sigui, algunes idees que em venen al cap, perquè tampoc és que ho tingui jo ara mateix tot al cap, però estàvem pensant, o sigui, ens ha sobtat diverses coses. Per començar, no acabàvem de tenir clar el relat que feia el Carmelo dels successos. No tant perquè no sabem si som, que per què ho diu o no, sinó perquè no ens ha semblat almenys endreçat i no ens quedava clar. No sé, com tu veus, Caral?
Ho faig com a relat tal qual, ¿vale? Perquè respondre pregunta sí. per pregunta és complicat. Per nosaltres va ser, ens vam trobar sense organització, ja ho vam dir l'última vegada, a la plaça, diverses persones, una quarantena, no sé quin número han dit en altres testificacions, i de cop i volta comença a arribar policia, que fins a aquell moment aldarulls no n'hi havien, hi havia els petardos, que ho vam comentar. Hi ha el problema aquest de la porta, segons que aquí una de les coses que tenim en contraposició, segons el Carmelo, va haver-hi lo de l'esbotzament de la porta i va ser la policia local. Per nosaltres no va ser així. Vull dir, quan va haver-hi lo de la porta, que teòricament s'ha dit que l'altre grupet anava cap a l'Ajuntament, jo no en soc conscient, almenys, d'aquest fet, que en aquell moment podem una presència policial hauria estat suficient, però no va ser així. Va passar allò, es va retirar la gent i va començar a arribar més policia. En aquell moment que arriba més policia, que ja ha passat lo de la porta, ¿vale? No hi ha aldarulls, perquè ja sabíem que s'havia traspassat una barrera. ¿Vale?
Que van arribar tant, moltes patrulles, però encara no eren els arros.
L'arros passa... O sigui, digues, Laura.
Eren locals, no, Mossos, però no eren arros.
Exacte. No, l'arro arriba al final de
sí,
tot.
Sí.
Llavors, quan passa l'aldarull de la porta, ¿vale? Passa això, la gent es retira de la situació perquè ja veu que allò no va a bon port, es retiren, tirem enrere, ens anem a casa de l'alcaldessa, etc. I llavors arriba més policia, per tant, la gent no fa absolutament res, perquè ens sap molt greu, però davant de presència policial la gent acostuma a retirar-se, a no engorilar-se cap a ells, ¿vale? Fins que arriba l'arro i sense un previ avís, a mi ningú, jo al mig de la plaça, i es pot, vist que si tinguéssim la cabra de l'Ajuntament es podria veure, ningú em va avisar. Ni a mi, ni a tota la resta que estàvem allà. Per tant, sense un previ avís, l'arro arriba a la cantonada, diguem, de la plaça, descarrega, sense voler parlar res, i s'expressa, i carreguen. I això crec que és algo que, a partir de tots els mitjans, s'ha ocultat.
Precisament, nosaltres, bé, una de les preguntes que vam fer és si s'havia fet un preavís de compte que vindran, carregaran, perquè sí que és cert que els arros, quan baixen, miren cap endavant i no veuen res.
I tot el que vulguis. I ja et passo, i fora de, segurament, lloc, i ja m'estic allò mullant a tope. Però tot i això, quatre persones justifiquen una càrrega d'arro? Es vol dir una porta? Vull dir, estem en el punt en què una societat, si quatre persones tenen una porta a terra, justifica una violència policial? Perquè aquest és l'altre discurs. Potser ens hem de replantejar fins a quin punt l'actuació policial té o no unes competències.
El PAC es va, perquè les va explicar l'altre dia, es va activar com un còdic. Aquest còdic, a nivell protocolari de Mossos, doncs m'agradaria saber que ens expliquessin exactament què comporta activació, perquè potser va ser... Hi ha diferents còdics i potser hi ha diferents nivells, saps? No ho sé, per dir alguna cosa. No ho sé, ho desconec.
Segurament, i segurament, depèn de la situació, mil coses. Estupendo. Però s'ha d'activar un codi X per 4 persones 40? És que estem parlant de... És que no arriba ni ser el 10%.
Proporcionalment, eren més policies... Que protestants?
Sí, sí, no. Segur.
Sí, quan arriba l'arro, sí. Abans hi ha un dubte. Quan arriba l'arro sí. ja està clara la situació, perquè a més tothom marxa. Quan comença, hi ha molta gent que marxa quan comença a arribar. Hi ha Mossos i quan ja hi ha una quantitat de policies que és absurda. Bueno, sota el meu punt de vista, per al que estava passant, perquè també s'ha parlat molt en el relat de que es tiraven ampolles mentre hi havia una línia davant de l'Ajuntament.
Sí, amb un contenidor i tot van arribar a dir.
Sí, bueno, el contenidor, que crec que ho vam dir ja, però era una cosa de que en el moment que arriba l'arro amb el cotxe, és a dir, que ja fa un rato, una persona, que hi ha un vídeo, es veu com tira un contenidor al terra, que sí que està a prop de l'arro, però no és ni contra l'arro, perquè no és així. Bueno, o almenys ho feia molt malament, si volia fer això. I al moment de totes les ampolles i que es diuen que es van tirar, jo realment estava allà i no vaig veure-ho. A més, la línia policial era una línia policial molt tranquil·la. No tenien cascos, no tenien res. Per tant, jo crec que si s'haguessin estat tirant ampolles no s'haguessin quedat tan amples allà quietets. Llavors, no. Això és una cosa que em molesta una mica a mi personalment.
Ah, perquè quan es diuen ampolles, així, en plural, surt, sona com si haguessin agafat el contenidor rosa, l'haguessin buidat i...
I no. I no és així per res. Vull dir que pogués saltar una ampolla d'algú esporàdicament... Vale. Sí,
jo no ho sé. Jo
tampoc
no, en soc conscient,
però m'ho puc creure. Vull dir, em puc creure igual que pot haver un partit del Barça que hi hagi algú que peti una budella. Perfecte, estupendo. Però que hi hagués un atac directe a Ajuntament o a Comissaria, que ve a ser el mateix, perquè estan a la mateixa premsa, nosaltres no ho vam veure. Per res. Per tant, la justificació no és que intentaven, en paraules, ocupar l'Ajuntament. Vull dir, és que és...
Normalment, quan carrega arro, paguen justos per pecadors, eh? Normalment.
Però és que no hi ha, però això ja no és justos no per pecadors. Vull dir, justos per pecadors vol dir que aquelles quatre persones que van fer aquells aldarulls, que és tirar botelles o tirar la porta, això vol dir que mereix aquest tipus d'actuació.
No, malinterpretis,
no, però per això et dic que no
t'ho estic justificant.
No, ja ho sé, ja ho sé. Però per això et dic que aquests justos per pecadors, entre comilles.
I jo repeteixo que és que crec que anar dient que es van tirar ampolles en plural i, a més, que això va passar abans de que arribessin els arros, perquè, clar, jo ja no et puc dir quan va arribar els arros i la gent es va dispersar, el que va passar. No tinc ni idea. Jo sé que on jo estava... crec que jo tinc un vídeo que estic gravant que, de fet, hi ha un moment en què algú tira un objecte que diria que és diminut, no és una ampolla, i no és ni cap als arros, és com en plan a lo loco. Però que abans d'això estigués passant no és real, perquè quan hi havia la línia policial, la policia s'estava inclús rient, no dic de nosaltres ni molt menys, o sigui, estaven rient de les seves coses i estaven amb plena tranquil·litat. Just va arribar l'arro i per això nosaltres ens va sorprendre tant i per això no vam marxar. Jo crec que si tu estàs tirant ampolles i no sé què, i arriba l'arro, dius, em peguen. El que passa que quan no estàs fent tot això, no penses que passarà això.
Molt breu, que ens queda poc temps. Algun altre fet que considereu que no reflecteix la realitat del que es va dir?
Teníem apuntat, Laura, el tema de que, bueno, que estem d'acord en tot el tema que s'ha comentat dels veïns, de que hi hagi sorolls, del drull, vull dir, ja anem cap a la banda de per què es va posar el decret, etcètera, etcètera, perquè una cosa ha sigut l'abús policial, de que això ja crec que ha quedat remarcat, i l'altra és el com arriba el decret, com s'instaura a Sant Feliu, quines conseqüències té i les justificacions d'aquest decret. Llavors, una era el tema del concepte d'oci nocturn, que tothom parla de llicències, mil coses i tal, però cal analitzar molt bé per què s'ha imposat aquest decret, què vol dir oci nocturn, quina estigmatització hi ha dels joves i per què s'ha posat. Llavors, en línia amb això, simplement la comprensió, que ja ho havíem parlat jo amb més gent, la Laura entre elles, però més gent, el tema de que comprenem molt bé que els veïns puguin tenir queixes respecte al soroll que es puguin ocasionar en dos bars en concret de Sant Feliu, però que això amb altres mesures es podria solventar.
Jo el que volia destacar...
És que el que feien són les altres mesures.
És que jo el que vull...
Que no n'hi ha,
d'altres. Exacte, justament reivindicar la idea de que es parla just de que fa dos anys mínimament que es sap això i no es pren cap mesura i l'última que es pren és dir pues els joves no poden... Bueno, joves i altres que no són joves fins la una i a casa. Llavors crec que hi ha altres mesures i si parlem de convivència, la convivència significa conviure i per tant que hi ha diverses persones afectades i no es pot decidir que unes persones afectades sí que s'ha de fer unes mesures, però no vol dir, pues els altres no importen.
Molt ràpid.
Sinó fer mesures fer mesures que ajudin a tota la convivència.
Molt ràpid, que ens queden 40 segons. Sí. Va haver-hi la Junta de Seguretat, A nivell de, amb l'Ateneu, alguna cosa, algun de l'Ajuntament s'ha ficat en contacte? Molt ràpid, 30 segons.
Hem parlat a diverses persones, molt independentment d'organitzacions en concret, vale? Perquè tampoc, vull dir, no s'ha posat ningú en contacte directe de som, tal, anem a fer un suport. Simplement hem parlat amb diverses i tampoc fa falta especificar. Simplement de reivindicar això. De que, no, però no pots tallar ara. Qui ho programa ja ara?
Ara tenim el debat, l'entrevista amb Pere Pladevall. Senyors, bona nit i salut.
I tornem un altre dia.